Al matí, si somies, que sigui despert. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm.
Passen dos minuts a dos quarts d'una. L'any 2021 les sèries van tornar a marcar rècords històrics. Es van fer més sèries que mai i es van mirar més sèries que mai. Per no perdre'ns entre tota l'oferta que hi ha a les diferents plataformes, hem decidit fer un truc a l'Ariadna Uller, tota una experta en aquesta matèria i col·laboradora de la nit dels Oscars de Ràdio Sabadell, perquè ens faci una mica de guia. Bon dia, Ariadna.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí una mica refredada per coses de l'hivern, però bé.
No és Covid, de moment?
No, hem fet antígens i res.
Ja ha sortit negatiu. Bé, ho celebrem. Si et sembla, com que tenim això, uns 18 minuts, comencem repassant el top 10 de les sèries més bones de l'any passat. Amb quina has decidit començar?
Bé, la primera que he dit jo, que és de fet la meva preferida, algú podrà tenir opinions diferents, però és Ted Lasso, que és una sèrie que tenim a Apple TV, que és una comèdia d'aquestes que tenen cor, no? Són personatges que t'enamores d'ells de seguides, i aquest any han fet la segona temporada. Llavors, pels que no la coneguin, podem dir que es tracta, o sigui, la premissa és un entrenador de futbol americà dels Estats Units que fitxa per un equip de la Premier League. I llavors es pot entrenar a futbol del convencional, del que coneixem nosaltres aquí.
Aquesta sèrie ara va guanyar algun premi, no? Fa poc, se'n va per la força.
Sí, tant els Globus d'Or de l'any passat, bueno, de principis d'any, diem, com després els Emmys d'aquest estiu, doncs va ser de les comèdies més premiades. En els Emmys s'ho va repartir amb un altre, amb Hacks, que és una que aquí acaba d'arribar, que no es coneix gaire, però sí, sobretot per el protagonista, Jason Sudeikis, que és el que fa de Ted Lasso, i a més per la part de guions i molts dels actors secundaris.
Aquesta la tenim a Apple TV i de moment té dues temporades.
Dues temporades, renovada per una tercera, i amb una exploració que fa cada cop més profunda dels personatges que se'n va de les comèdies més convencionals. És això, té aquest amor, aquest sentiment que potser no trobem a les comèdies més típiques.
Va, doncs passem d'aquest Ted Lasso a una altra sèrie. Té també una mica de comèdia, tot i que és bastant diferent. I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move. You're the number one trending topic ahead of Tater Tots and The Pope followed you. Wow. És Succession, no?
Exacte.
Una mica, potser m'he tirat a la piscina amb el tema de comèdia, però bueno, una miqueta sí que n'hi ha, no? Hi ha un rerefons satíric.
Sí, no, té aquest punt de sàtir. O sigui, aquesta sèrie, aquesta sí que potser és una de les més indiscutibles de les miques de l'any, gairebé tothom que l'haurà vist hi estarà d'acord. I fa una sàtira del que són les famílies riques, aquestes grans nissagues, no? Nissagues de família, però sense arribar al punt del culebrot en el que potser estem més acostumats si havíem vist Dallas, Dinastia i aquestes coses, o els típics que veiem aquí a la televisió de Catalunya. Llavors, aquesta es caracteritza sobretot pels seus diàlegs àcids, diàlegs es tiren ganivets entre els membres d'aquesta família, que hi ha el gran patriarca, i aquesta ja ha fet la tercera temporada, la tenim a HBO Max, i s'ha centrat sobretot en la guerra entre germans i contra el pare, i ara jo estic amb aquest, ara estic amb l'altre. Són gent molt imperfecta, totalment imperfecta, que fa que t'ho passis molt bé veient-la.
Va, doncs aquesta me l'apunto per fer els deures, perquè em vaig quedar a la segona temporada, m'he de posar el dia amb la tercera. La següent que ens proposes és Bruja Escarlata i Visión. Aquesta sí que canviem radicalment de temàtica, la tenim a Disney Plus.
Wanda y Visión, ¿a qué hacemos buena pareja?
Este es nuestro hogar, quiero que nos integremos.
Què ens has de dir d'aquesta sèrie?
Sí, doncs aquí bé, com ja hem sentit, és Wanda Edition, de fet en anglès, Bruja Escarlata és la Wanda, Wanda Maximoff.
Sí.
I és la primera sèrie que es va posar a Disney Plus de Marvel. Disney Plus ha fet una aposta molt gran per continuar amb tot l'univers de les pel·lícules Marvel amb el que seria petita pantalla, i aquesta va ser el tret de sortida. I a més de tot el punt de superherois, de Marvel i això, els primers capítols fa una exploració del que és la història de les sitcoms clàssiques. Des dels anys 50, 40, fins ara, no? Va evolucionant, fa els anys 80 també, llavors veiem aspectes que si hem vist algunes d'aquelles, doncs hi ha molts homenatges.
O sigui, el format és una sitcom, per entendre'ns?
Inicialment sí. El que passa és que a poc vas veient coses que ja et donen a veure, no? La Wanda Maximoff, per exemple, és una bruixa dins l'univers de Marvel. Llavors comencem a veure que allà no quadra, no?, això que està passant. I que hi ha tot un rerefons d'aquesta màgia dels personatges. I després ja arriba un punt que comencen a entrar altres personatges, i encreuament entre altres pel·lícules... I ja,
això t'anava a dir, ja això que passa a la Marvel, que es van barrejant els personatges d'altres pel·lícules, també hi entren, en aquí?
Sí, en aquest cas tenim personatges més secundaris, però tenim personatges tant de Thor com de la Capitana Marvel, que s'hi ha estrenat no gaire abans. Llavors, és això.
Perfecte. És una bona manera d'entrar a l'univers Marvel, o creus que s'hauria de tenir una mica de background de què va tot plegat?
Per aquesta en concret sí que necessites tenir una mica de coneixement del que ha passat abans. Bueno. En aquest sentit, dins de Disney Plus hi ha uns miniclips que es diuen Marvel Legendas, em sembla, que te fan un resum de cada personatge abans de les noves sèries que han posat. Llavors, més o menys podria servir, tot i que et deixes molt de les coses que hauries vist a les pel·lícules.
Va, si no, Disney Plus estan, hi són gairebé totes, crec.
Exacte.
Per tant, mira, una bona manera de passar la tarda és mirant les pel·lícules. Va, passem a la següent sèrie que ens volies proposar. És Solo Asesinatos en el Edificio, també a Disney Plus.
This doesn't make sense.
Where do we start?
At the very beginning.
I
got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
Sobretot perquè dos dels protagonistes són Steve Martin i Martin Short,
sí,
que són actors ja grans, que són d'aquests que potser ara, anys enrere, no haurien tingut papers protagonistes en sèries o pel·lícules. Llavors, aquesta fa que els donin aquest protagonista, són llegendes de la comèdia, i l'altra actriu que els acompanya és la Selena Gomez, que alguns la coneixeran també com a cantant, i és una sèrie que ells estan obsessionats amb els podcasts sobre assassinats, hi ha un assassinat al seu edifici i decideixen fer ells un podcast. I
és a dir, són seguidors de crims, no?, per dir-ho així?
Sí,
del Carles Porta?
D'una espècie de crims, exacte, sí.
I tenen
que posar llum a la foscor.
Exacte. Diuen que la Selena Gomez s'adapta molt bé a l'Steve Martin i al Martin Short, que fan, diguéssim, un trio molt graciós.
Sí, la veritat és que hi ha una adaptació molt bona. Ella va sorprendre bastant perquè no l'havies vist mai en papers d'aquests, sempre eren coses més lleugeres, i aquí fa un paper dins el fet que és una comèdia més seriós. I, a més, en aquesta sèrie voldria destacar un capítol que hi ha a mitja temporada, que és molt innovador. Està centrat en un personatge secundari que, bé, es van descobrint coses d'ell, però té un format molt diferent de la resta. No diré més, perquè és bo veure-ho, però és molt interessant.
Bueno, haurem de veure, perquè també me n'han parlat d'aquest capítol tan innovador que és dels millors que s'han fet potser últimament en totes les sèries, he sentit a dir. Bueno, una excusa més per mirar aquest Solo Asesinatos en el Edificio. Següent proposta, quina és?
La següent és una altra d'Apple TV Plus, que es diu Per a tota la humanitat, i va sobre l'espai, sobre la carrera de l'espai. En aquest cas es fa una història alternativa del que seria la cursa per arribar a la Lluna. Això era la primera temporada. I la segona temporada és ja un cop hi han arribat, als Estats Units i la URSS, la Unió Soviètica, estem en època de Guerra Freda, llavors és la colonització que es fa de la Lluna. Com que és una història alternativa, han aprofitat per fer que les dones també siguin astronautes més aviat, que la història que coneixem nosaltres potser ha sigut una mica més tard del compte. i tot el context aquest de la Guerra Freda, no, acaba portada a l'espai. Llavors, veiem tant negociacions de pau i escenificacions que fan de pau entre els dos bàndols, però també un conflicte que escala d'una manera molt forta allà a la Lluna. De fet, en l'últim capítol és on esclata això i és un capítol impressionant.
Es diu Per a tota la humanitat, està pel TV, té dues temporades, jo aquesta no la coneixia, tampoc coneixia la següent que ens proposes, que és Made for Love, HBO Max, té una sola temporada i aquest és el tràiler que m'ha encantat.
You're the one who matters. I'm gonna go swim with Zelda.
T'he de dir que m'ha encantat perquè m'ha recordat bastant a Black Mirror, que és una sèrie que m'agrada molt.
Sí, l'estava deixant escoltar una mica, perquè havia dit que t'havia agradat, però sí, aquesta és un... Per mi és potser la millor sèrie que ningú coneix, sobretot fora del que seria Estats Units, que allà potser s'ha vist una mica més, però és una sèrie que ha passat completament desapercebuda, i és això, és un Black Mirror portat en el camp de la comèdia. Són capítols de 30 minuts, llavors és curta de veure, i llavors és una noia que està com atrapada en el seu matrimoni, que el seu marit és un magnat de les noves tecnologies, de l'ús de la domòtica, viu en un lloc on tot està controlat per la tecnologia, i ella decideix escapar-se. I llavors la manera com s'escapa ja és tota una història, i això és només el principi. I llavors vas descobrint fins a quin punt està controlada per aquestes tecnologies i com ella busca alliberar-se. A més, ella quan s'escapa se'n va amb el pare és un gran personatge, la seva parella no te l'espera, i és tot aquest camí per alliberar-se el temps que descobreixes com va començar la seva relació.
Està bé, una proposta, ja digué, el tràiler enganxa, sobretot pels que som fans de Black Mirror, i a part que té una temporada, que és una cosa que també últimament està bé, també sèries d'una temporada, perquè a vegades allò de començar una sèrie que ja en porta 4 o 5 fa una miqueta de mandra a vegades. També té una temporada, la següent sèrie que ens portes, en aquest cas és espanyola, és Reyes de la Noche, a Movistar.
Esto es la noche del cóndor.
Comenzamos. Sí, aquí tenim aquest inici, que és la Noche del Cóndor, no? Que sí. És el nom que li donen al programa, aquest fictici del personatge de Paco el Cóndor, que és un personatge que està inspirat en un periodista real de la història de la ràdio espanyola, que és José María García, perquè de fet aquesta història, o sigui, aquesta sèrie, una temporada, està basada en la rivalitat que aquest personatge, José María García, Paco el Cóndor, va tenir amb José Ramón de la Morena, en aquesta la sèrie és J. Montes, que són dos locutors de ràdio esportiva, programes d'aquests nocturns que es fa sobre el seguiment, sobretot de futbol, en els finals dels anys 80, principis dels 90. De fet, tenim Copa del Rei de la temporada 89-90 durant la temporada, llavors és una mica així aquest seguiment. Però més que en el contingut esportiu, la sèrie es centra en les seves rivalitats, en aconseguir que vingui aquest a fer l'entrevista abans que l'altre, i això, a veure doncs, com aconsegueixen ser el millor programa esportiu del moment, el més seguit. S'explora molt també el masclisme, el protagonisme dels homes, sobretot en el periodisme esportiu, encara ara hi és, però llavors encara era d'esport, i hi ha tota una lluita de poders.
Tot plegat amb una dosi d'humor bastant elevada, no? Una mica exagerada potser, però que ho fa interessant i fa que passi molt bé aquests capítols. També a Movistar Plus, Fantasmes, una sèrie de 3 temporades, una comèdia britànica, dius, amb adaptació estatunidenca. No la coneixia jo aquesta.
Sí, són 3 temporades, però s'ha de dir que són 3 temporades britàniques, que això vol dir 6 capítols per temporada.
Perfecte.
Que al final és poca cosa si es vol mirar. I sí, és una sèrie que aquest any just va començar el 2019, però Movistar s'ha posat aquest any, i s'ha fet també l'adaptació aquesta als Estats Units, que de moment aquí em sembla que no ha arribat. Llavors és una parella que la noia hereta una mansió en la que hi viuen tots fantasmes de diferents èpoques històriques que han quedat atrapats allà, no? Allò de que no tenen prou com per passar a l'altra dimensió i estar allà atrapat. Llavors ella té un accident, no explicarem com, i de cop està viva però veu els fantasmes. Llavors ha de fer aquest balanç entre els vius i els morts, els fantasmes li demanen coses, a vegades es posa a parlar amb ells i algú viu al costat i diu en plan, què m'estàs dient? Hi ha totes aquestes confusions, és molt divertida.
Sí, jo no l'acabo de veure, així explicada.
Sí, és que és complicada.
Clar,
però...
clar, deu ser original, això dels fantasmes de diferents èpoques.
És això, molt original. I no sé, és això, pel fet d'aquesta adaptació dels Estats Units està funcionant força bé, per el que fa veure que potser podria arribar a ser un nou èxit tipus The Office, que també va tenir aquesta exportació, doncs sembla que podria arribar a això.
Ho veurem. La següent proposta, aquesta és de Netflix, la primera que ens portes de Netflix, segurament gairebé tothom l'ha vist, La Casa de Papel.
Es las caras de aquellos a los que has fallado.
Veure, cinquena temporada, segona part, és això, no? L'últim que ens ha arribat.
Sí, que de fet és el final de la sèrie Insignia, diem, perquè també s'ha anunciat que faran un spin-off sobre el personatge de Berlín. Llavors, clar, aquest any s'ha fet l'adeu a aquesta sèrie, una sèrie espanyola, que ha sigut la que ha triomfat més a nivell de Netflix internacionalment. Llavors, ha traspassat fronteres aquesta sèrie. És impossible no parlar-ne per això, per aquest ressò que ha tingut i pel que ha suposat per les produccions més pròpies, no?
I de La Casa de Papel a una altra sèrie de masses, aquest any, El Juego del Calamar, també a Netflix.
Sí, amb El Juego del Calamar és potser una decisió una mica polèmica, però el boom que ha tingut fa que hagi de formar part, no?, d'aquest top de sèries.
Hi ha de ser per força aquest any, no? La millor vista de la història, no?, tot això.
Sí, amb el primer mes que va estar a Netflix la van mirar 111 milions de persones, que es diu molt ràpid, però és molt, i va ser un boom, vull dir, ningú coneixia gaire les produccions coreanes i aquesta potser ha sigut la porta que la gent miri altres. És una mica com el que va passar amb Parásito, no?, quan va triomfar els Oscars, que després potser la gent va començar a explorar més aquest cinema coreà també.
Qui ens havia de dir, que el 2021 l'èxit seria una sèrie coreana, eh? Segurament que no ens ho haguéssim cregut pas, eh? si ens ho diuen l'any anterior. Doncs bé, Ariadna, se'ns acaba el temps. Teníem pensades altres sèries per repassar d'aquest any. Hem fet el top 10, teníem altres que havien estat destacades i també les que arribaran aquest 2022. Si et sembla, la setmana que ve tornem a trucar i parlem de què ens espera per l'any vinent i fem un altre top 10, si et sembla bé.
Sí, podem mirar-ho, veure, però sí, i tant.
Perfecte, doncs Ariadna Uller, experta en sèries, col·laboradora de la nit dels Oscars de Ràdio Sabadell, moltes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres. Bon dia, adeu.
Al matí.